El cafè de la ràdio.
Abans de l'inici de la investidura, el Tribunal Suprem ha d'emetre un veredicte sobre la querella contra la llei d'amnistia.
Ho ha de fer a instàncies de la querella presentada per Vox, en què també s'ha demanat la suspensió cautelar precisament d'aquest ple d'investidura que comença a les 12 del migdia. Santiago Abascal ha concretat que s'han denunciat delictes de suborn, encobriment, usurpació de funcions del Poder Judicial i negociacions prohibides a funcionaris públics.
I amb motiu d'aquest debat d'investidura, el Congrés dels Diputats està blindat.
Hi ha desplegats 1.600 agents per tal de garantir que la primera sessió del debat de Pedro Sánchez pugui transcórrer en plena normalitat. La cambra baixa està completament perimetrada.
Tot plegat després d'una nova nit de protestes al voltant de la seu del PSOE a Ferraz.
1.300 persones s'hi han concentrat, segons la delegació del govern, per dotzena nit consecutiva. Els manifestants han fet una crida per avui protestar també davant del Congrés i han proferit consignes contra els socialistes, l'amnistia i Carles Puigdemont. La nit s'ha desenvolupat sense incidències. Només s'ha produït el llançament d'una ampolla de vidre a la línia policial.
Més de 150 exministres i excàrrecs del PSOE, del PP, d'UCD han signat un manifest contra l'acord per una llei d'amnistia.
El text expressa la preocupació profunda, diuen, i la gran consternació dels pactes d'investidura i la proposta d'amnistia, que, segons assenyalen, suposen una fractura de principis bàsics de l'estat de dret establerts a la Constitució. Entre els signants apareixen noms com el d'Esperanza Aguirre, Miguel Arias Cañete, Soledad Becerril, Rafael Catalá, José Luis Corcuera, Toni Cantó, Rosa Díez, Rodolfo Martín Villa, Adolfo Suárez Illana, Isabel Tocino, Federico Trillo o José Ignacio Bert.
I al voltant de la llei d'amnistia hi ha ball de números sobre els ciutadans que poden veure's afavorits per aquesta regulació. El PSOE apunta que podria ser al voltant de 300 persones, mentre que Òmnium Cultural ha explicat o ha xifrat aquesta dada a l'entorn de les 1.400. Queda pendent saber el nombre exacte de sabadellencs que se'n veuran beneficiats. Però avui podem parlar amb tres persones que de ben segur figuren en aquesta llista. Comencem conversant amb l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que va ser jutjada en el marc del judici de l'1 d'octubre i es va beneficiar de l'indult. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Molt bon dia.
Com ha viscut vostè tota aquesta negociació a l'entorn de la llei d'amnistia i tot el que s'ha anat explicant i parlant als mitjans de comunicació?
Jo ho he viscut amb molta esperança i molta il·lusió, és a dir, perquè francament penso que l'amnistia és una eina important per posar el comptador a zero. I penso que és una eina de restitució política. I penso que l'amnistia, evidentment, no és la fi de res, sinó que és l'inici que puguem iniciar la segona fase de negociació del conflicte. Perquè, evidentment, l'amnistia no resol el conflicte que hi ha entre Catalunya i Espanya. El conflicte només es resoldrà quan els catalans puguem decidir lliurement el nostre futur. Però, evidentment, l'amnistia és una eina important, és una eina que permetrà que totes les persones encausades per l'1 d'octubre i abans, perquè de fet l'amnistia va des del gener del 2013, per tant entren totes les causes del 9N del 2014 i entren totes les causes de l'1 d'octubre, per tant entraria tot el tsunami democràtic, els CDRs i una cosa molt, que per mi també és molt important, totes les protestes post-sentència de l'any 2019. Això és important perquè en aquestes causes hi ha molts joves que estan encausats i que tenen la vida trencada, perquè encara estan molts esperant judici. I l'amnistia resoldrà tot això. Per tant, no són aquestes 300 persones que diu el PSOE, són moltíssimes més. Jo estaria amb la línia d'Òmnium, perquè si l'amnistia va des del 2013 fins al novembre del 2023... això inclou moltes més que 300 persones, evidentment.
Per tant, al final, vostè creu que serà tota aquesta part molt més àmplia? Aquí hi ha un debat, també, fins i tot, ara ho explicarem, però la gent d'Alerta Solidària, que porta la defensa de la gent de l'operació Judas del 23S amb tres sabadellencs, encara no tenen clar que puguin estar inclosos dins d'aquesta amnistia. Vostè aposta que sí?
Jo aposto que sí, perquè hi ha tots els CDRs i totes aquestes persones, malgrat tinguin l'acusació de terrorisme, malgrat tinguin l'acusació que tinguin, nosaltres tenim molt clar que se'ls va detenir en relació a aquesta causa i, a més, en previsió de que sortís la sentència, com va sortir poc després. Per tant, està claríssim que aquestes persones entrarien. Sí, els tres sabadellencs, i jo estic molt satisfeta de que sigui així.
Deia ara que és una eina clau, no?, per posar el comptador a zero, per tornar a començar, però amb un objectiu molt més a futur, no?, que seria aquest referèndum, pel que deia, perquè ha vingut a dir que fins que no es pugui votar no es podrà saber exactament el què, no?
No, és evidentment. O sigui, el conflicte entre Catalunya i Espanya és un conflicte que no es resoldrà amb l'amnistia, perquè es resoldrà quan els catalans puguem decidir lliurement el seu futur, és a dir, quan puguem decidir si volem continuar formant part d'Espanya o si no volem continuar formant part d'Espanya. Evidentment, jo personalment no hi vull continuar perquè sóc independentista, però això ho han de resoldre els catalans i catalanes. I fins que no resolguem això, el conflicte d'una manera o altra continuarà. I aquest serà el final. Aleshores, l'amnistia què fa? Posa el comptador a zero, és a dir, totes aquestes causes des de l'any 2013 fins ara que estan relacionades amb el procés independentista queden a zero, és a dir, s'anulen, s'esborren i per tant podem tornar a començar una segona fase de negociació i el que acabi sent o el que es acabi decidint en aquesta fase de negociació es pugui referendar per la ciutadania de Catalunya.
I en aquest sentit, el fet doncs, que sigui el govern del PSOE el que aprovi aquesta amnistia, que sigui el PSOE el que porti aquesta llei d'amnistia, estableix també nous punts de relació importants entre el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat?
Home, jo crec que, a part de l'amnistia, s'han pactat altres coses. És a dir, s'ha pactat precisament entrar en aquesta segona fase de aquesta obertura d'una segona fase de negociació per a la resolució del conflicte. I s'ha reconegut el xoc de legitimitats històriques entre Catalunya i Espanya i s'ha establert que els acords assolits siguin referendats per la ciutadania de Catalunya. També s'ha negociat el traspàs integral de Rodalies, que és un traspàs equiparable al dels Mossos d'Esquadra. Traspassaran recursos econòmics, inversions, trens, infraestructures, i a més es crearà una agència, es crearà una empresa pública, amb majoria de la Generalitat de Catalunya per gestionar-ho. A part de, s'han pactat concrecions econòmiques. És a dir, que aquest acord d'investidura, perquè és un acord d'investidura, va molt més enllà d'aquesta amnistia. És a dir, perquè hi ha la part d'amnistia, que el tema polític, però també hi ha una part social.
Acabo, senyora Forcadell. A nivell personal, que arribi l'amnistia, en què li canviarà? Té intenció de tornar a la primera línia política?
A mi no em canviarà gaire. No, vull dir, evidentment sí, perquè ara no tindré antecedents penals, però no em canviarà gaire en el sentit que jo no estic inhabilitada. Perquè quan va haver la reforma del Codi Penal, que es va anul·lar el delicte de sedició, jo estava acusada per sedició. I, per tant, després la meva acusació va passar de sedició a desobediència. I com que el temps d'inhabilitació ja l'havia complert, com a mínim amb els anys de presó, no estic inhabilitada. L'únic que ara tinc antecedents penals i, per tant, no podria treballar com a funcionària pública, que era la meva feina fins ara. No hi hauria pogut treballar, per sort estic jubilada, i per tant això sí que em traurà els antecedents penals. Però tot l'altre, per el que fa a la inhabilitació, jo no estava inhabilitada. Per tant, personalment no em canviarà gaire la vida, però sí que especialment estic contenta per totes aquestes persones joves que realment tenen la vida trencada, esperant a veure aquest judici o esperant quina sentència o esperant què passarà. I a més també m'alegro molt pels companys de Sabadell, dels CDRs de Sabadell.
Carme Forcadell, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de Ràdio Sabadell. Que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, quan voleu, a la vostra disposició.
Gràcies, que vagi molt bé. Qui també es podrà veure beneficiat de l'indult és l'exalcalde Matías Sarracán. Sarracán va ser condemnat a 4 mesos d'inhabilitació per exercir càrrec públic i a 1.800 euros de multa per haver permès la celebració del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, tot i que la condemna ha estat recorreguda i, per tant, no és ferma. I podem conversar aquesta hora. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada, senyor Sarracán.
Molt bon dia.
En quina fase es troba el seu procés judicial?
Doncs, com bé apuntaves, vam presentar recurs a reposició bueno, recurs d'alçada, perdó, i ara està just aquesta setmana s'ha traslladat a l'Audiència i, per tant, esperarem doncs, la resolució de l'Audiència Provincial, en aquest cas l'Audiència de Barcelona.
Per tant, el recurs segueix el seu curs, per dir-ho d'alguna manera, eh?
Sí, exacte. Els terminis de la justícia, ho sabem, malauradament, són molt lents. I, de fet, conversant ahir també, doncs, podria coincidir no, aquesta sentència ferma amb l'entrada o no en vigor d'aquesta llei d'amnistia que avui ens ocupa.
Uh-huh. I, per tant, vostè considera que en aquesta llei d'amnistia, de la qual estem tot just analitzant i que, com dèiem, no està encara aprovada, tot just ha començat el tràmit parlamentari, la seva amnistia s'inclouria, eh?
Sí, sí, sí. En tot aquest perímetre no, del que estem parlant aquests dies, el meu cas és d'aquells que són claríssims i, per tant, en tot cas, jo sempre he apuntat, diguem-ne, que no es tracta d'una causa personal, es tracta d'una causa general contra un dret. I, per tant, el que em preocupa, com ja apuntava ara la Carme Forcadell, no, és que l'abast sigui general a tots aquells que s'han vist afectats per aquesta causa general i, òbviament, la gent del 23S, la gent del CDR i tants milers de persones que s'han manifestat. I, en tot cas, el que em preocupa és el poder exercir aquest dret, poder-lo exercir potser amb un comptador zero o no, però en tot cas, no es tracta només de mirar endarrere, que... Quan mirem endarrere hem de fer memòria de la por, memòria de la repressió. Aquesta memòria no ens la traurà aquesta llei d'amnistia, per descomptat, i sobretot aquesta mirada a futur. No? Al final el que se'ns ha vulnerat és un dret i aquest dret el volem tornar a exercir, que és el dret a l'autodeterminació.
Deia ara que podria coincidir la sentència amb el seu recurs. De quina manera el podria afectar si això fos així?
Ja ho has comentat, la pena, diguem-ne, en primera instància va ser d'una pena multa de 1.800 euros i 4 mesos d'inhabilitació, però en tot cas la meva afectació en comparació amb la gent que li pesen penes de presó o la gent que ha estat a la presó o la gent que ha estat a l'exili és que és menyspreable. És significativa en tant que contra qui anava aquesta pena és contra l'alcalde de Sabadell, no contra Maria Sarragán, per tant té un valor simbòlic, té un valor doncs punitiu i contra el dret, diguem-ne, d'exercir un dret de manifestació d'una voluntat que era majoritària i considero que encara és majoritària del poble de Catalunya, que és exercir aquest dret a l'autodeterminació.
I amb tot això, com ha anat seguint tot aquest procés de negociació a l'entorn d'aquesta llei de l'amnistia?
Jo crec que l'he anat seguint més o menys com molta ciutadania, no? Amb certa preocupació, perquè no oblidem que aquesta llei encara no ha entrat en vigor, que aquesta llei ha de passar el ribot dels tribunals, no? Ja sabem l'Audiència, el Suprem, els jutjats de torn, que ja hem vist com apliquen aquesta llei o poden aplicar aquesta llei de part, i per tant, amb expectativa. Primer s'ha d'aprovar, després ha d'entrar en vigor, i el text, entenc, no? A última hora, qualsevol matís que es pugui fer des d'alerta o des d'Esquerra fins i tot, per tal de filar molt prim perquè aquesta llei no només s'aprovi, sinó que en la seva vigència provoqui els efectes que esperem que provoqui.
I és el punt de partida necessari? Està d'acord amb Carme Forcadell en què és un moment de posar el comptador zero per seguir negociant o seguir trobant el desllorigador aquest conflicte polític?
Jo diria, deixeu-m'ho dir en tòpic, és necessari però no suficient. No és suficient. El conflicte existeix. Ahir llegint-me, no? La llei per la normalització institucional, política i social. Sí, normals volem ser. Normal seria poder exercir aquest dret a l'autodeterminació. Per tant, sí, és a dir, és una llei necessària, però insuficient. El que cal és que com a país trobem els mecanismes per poder decidir, per poder exercir aquest dret, que és doncs, el dret a l'autodeterminació, si aquesta és la voluntat majoritària de la ciutadania.
Si aquesta sentència, la seva, arribés en aquest punt de ser ferma abans que aquesta llei de l'amnistia estigués concretada, això el podria afectar en el seu lloc de feina ara mateix al Departament de Territori de la Generalitat?
Tornaré a dir el mateix que et comentava fa dos minuts. L'efecte que pugui tenir sobre la meva vinculació amb el Departament de Territori o qualsevol altra ocupació en el marc d'aquesta inhabilitació, que és una inhabilitació a càrrec públic, és una inhabilitació que jo pogués presentar-me, cosa que no està en aquest moment, diguem-ne, en el meu horitzó. Jo he de tenir el meu dret a poder exercir les responsabilitats que jo vulgui, la ciutadania m'atorgui, per tant, qualsevol qualsevol inhabilitació, la que tenia la Carme, la que té tants i tants responsables polítics, però és una causa de repressió. És a dir, no, vostè no pot tornar a dir que vol que la ciutadania voti. Això és el que de mi se'm culpa, que jo exercís el meu dret a comunicar una opció política com a representant polític. Aquesta inhabilitació no és personal, és una causa col·lectiva, i aquesta és la que, òbviament, ens preocupa. La meva convicció segueix intacta. La reivindicació nacional que jo faig i penso i faig en el meu exercici quotidià és la mateixa, i aquesta amnistia no suposa una renúncia a una voluntat, a una convicció, sinó al contrari, un seguir un punt i seguit. Sí, no és un punt i final, és un punt i seguit, que ningú es cregui que amb l'amnistia canviarem la nostra forma de pensar.
Matías Arracan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, a l'exalcalde de Sabadell, que podria veure's afectat per aquesta amnistia. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia. Tanquem aquestes converses a l'entorn de sabadellencs que poden veure's afectats per la llei d'amnistia conversant amb Josep Suárez, qui va ser delegat de la Generalitat al Regne Unit, un dels 41 investigats pel Tribunal de Comptes presumptament per haver publicitat l'autodeterminació de Catalunya a través de la política exterior de la Generalitat entre l'any 2011 i l'any 2017. En el seu cas, se l'investiga perquè va ser delegat del govern català al Regne Unit i a Irlanda entre el 2012 i el 2016. Aquesta mateixa setmana, de fet, hi ha judici al Tribunal de Comptes a Madrid sobre aquesta qüestió. Josep Suárez, bon dia. Gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia. Ai, bon dia.
Deixi'm que comenci pel punt d'inici. Vostè creu que la llei d'amnistia l'afectarà? Què li han dit els seus advocats?
Bé, si s'estava aplicant, m'afecta del tot. Sí, sí, m'afecta.
I com ha viscut tota aquesta negociació?
Bueno, amb una certa, com diria jo, com que em refio tan poc del final de la pel·lícula, mira, ho he anat seguint, però procurant no pensaré gaire, perquè, com em va dir el meu advocat, no es tracta de pagar dues penes. La pena de la incertesa i aquest temps que portem des del 2021, que va ser quan la senyora Margarita Mariscal de Gante es volia, diguem-ne, embargar els diners, diguem-ne, d'acord amb el Tribunal de Comptes, i quan sigui el judici, al seu moment, el definitiu, pues, llavors pagaria dues penes, no? La pena de la incertesa i la pena que em toqui pagar si arribem a aquest punt. I si abans l'amnistia acaba fent-se, pues, efectivament m'afecta de tot. Sí, sí.
En quin moment es troba ara mateix la seva causa? Explicàvem que aquesta setmana hi ha judici al Tribunal de Comptes a Madrid. Per debatre què? Per posar què damunt la taula?
Bueno, és un judici molt tècnic. Ve a ser un judici contenciós administratiu. O sigui, fins ara el Tribunal de Comptes, pues, que és un òrgan de control administratiu i tal, ha presentat les seves conclusions i és aquest divendres quan ho fa seguir a la magistrada. Llavors, bueno, com que som tanta gent, pues estarà tot el dia, estaran allà presentant, diguem-ne, el que ens toca cadascú, perquè a més a més això, com que és un tema solidari, aquests 3 milions i mig que ens demana el Tribunal de Comptes i 5 milions o així, que ens demanen també uns altres, diguem-ne, d'aquí a Catalunya, que són, en fi, no. Ara no me recordo ni del nom, volent oblidar, hasta això me n'oblido. Bueno, pues, clar, com que és un tema, diguem-ne, de responsabilitat solidària, això, pues, comencem des de nosaltres, que és la base, diguem-ne, delegats, i va pujant, pues, amb el secretari, amb el conseller i amb els presidents. I la suma de tot són aquests 3 milions i mig que es demanen, i llavors cada cas s'ha d'anar estudiant, cada un de nosaltres. Per tant, això és tot un dia de feina. Llavors, el que m'ha dit els advocats és que ens demanen que llavors també per escrit contestem amb això que s'aprovi aquest dia. Què vol dir això? Que el divendres és un suma i sigue. Això és una primera presentació, i per tant, llavors, segur que la magistrada donarà una altra data perquè llavors la defensa pugui, diguem-ne, dir la seva a tot allò que divendres s'acabarà concretant després de les al·legacions que el seu dia ja van presentar i que no sé si faran cas o no, però en qualsevol cas ja és el moment, diguem-ne, ja van presentar les al·legacions individuals explicant, diguem-ne, per què havíem gastat el que deien que havíem malgastat.
I com veu aquesta amnistia? Què creu que pot suposar a nivell polític?
Bueno, l'amnistia ha de servir, diguem-ne, pues, per situar les coses al seu lloc. I, evidentment, és important perquè nosaltres, com deia ara el Matías, diguem-ne, que nosaltres no, perquè hi hagi amnistia, ara deixarem de pensar que pensem. Per tant, diguem-ne, això i el copillo és un punt i seguit. Realment es va molt bé, perquè, evidentment, l'angoixa, el patiment que han tingut, uns que estan encara a l'exili, estan estat a la presó, i a més, tots els que estan inhabilitats, tota aquesta colla de companys, diguem-ne, que estan pendents de judici. Clar, tot això és un malestar, és una forma de malviure, perquè no tens, diguem-ne, una seguretat. Que consta que aquesta seguretat no la tens mai, perquè tenim una judicatura com la que tenim, pues, sempre estàs a expenses de les interpretacions i de la forma de fer, diguem-ne, d'aquesta gent. Ahir, quan per televisió van sortir aquests grups, diguem-ne, de jutges, a fora de jutjats, se'm queda Màlaga i Sevilla i tal, tinc que dir, em van fer por veure tanta cosa negra per allà, posats allà davant de les portes. Escolta, m'ha semblat, de tot i porta, m'he sentit traspassat a èpoques anteriors, dius, mare del senyor, el franquisme encara està viu.
I amb tot això, per tant, creu que pot ser, com dèiem, aquest punt i seguit, no? Però hi hauria altres eines, hi hauria altra manera de poder acabar amb aquest conflicte polític?
Bueno, és que l'única manera definitiva és poder arribar a un acord, perquè, o sigui, un plantejament unilateral per fer un referèndum, jo penso que la situació a Espanya és impossible. És impossible. O aquí hi ha una solució com la que es va fer, diguem-ne, al Regne Unit, però clar, es faria falta un Cameron i es faria falta, per altra banda, diguem-ne, un estament judicial independent com és el mateix país. He viscut 15 anys al Regne Unit i tinc enveja, vamos, total de lo que és un país de veritat i lo que és, diguem-ne, un país com Espanya, diguem-ne, que és incapaç d'entendre la plurinacionalitat dels seus membres. Per tant, diguem-ne, o aconseguíem el seu dia a base, diguem-ne, de treballar a fons, que per part de l'estat espanyol, quan sigui, es pugui permetre fer un referèndum, o si no, de forma unilateral, ja sabem que això què passaria. Pues que, en lloc de venir de la toga, vendria l'exèrcit. Això està claríssim. O sigui, Espanya, Castella, diguem-ho així, Castella, és la forma de fer imperial, la forma de fer desconquistadors, que això, pues, és impossible, diguem-ne, arribar a entendre que és en part, diguem-ne, d'aquesta península, part d'Ibèria, que es considera que són diferents i que, per tant, pues, voldrien marxar i ben marxats i amb una bona relació, diguem-ne, amb els veïns. Vull dir, això no és un tema entre Espanya i Catalunya o entre espanyols i catalans. És un tema d'estat. I, per tant, diguem-ne, veig molt difícil que d'una forma, diguem-ne, democràtica es pugui arribar a trobar la solució definitiva, que seria l'autodeterminació.
Josep Suárez, gràcies. Que vagi molt bé. Que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies.
Queda pendent, doncs, ho escoltàvem ara, saber què passa amb els CDRs i de quina manera s'inclouen en la llei d'amnistia. En aquest cas, per part sabadellenca, hi ha 3 persones encausades pendents de judici pel cas dels detinguts 23S a l'operació Judas. Són Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero, després que el cas de Xavi Duch fos arxivat. Alerta solidària, els encarregats de la defensa del cas han explicat a Ràdio Sabadell que al llarg d'aquest cap de setmana es trobaran per llegir en detall la lletra petita de la llei i veure de quina manera els pot afectar. I, per cert, una última hora, i és que el Tribunal Suprem ha desestimat la suspensió del ple d'investidura que havia demanat Vox i, per tant, la sessió començarà amb normalitat a partir de les 12 del migdia.
El cafè de la ràdio.